A mi! A mi!
Sí, a mi també!
A tu no, Joan?
No. Sí, sí. Molt fluixet.
És que comença molt fluixeta.
Se'l posa fluixet per no assustar-se.
Sí, a mi sí que m'està sonant,
Una cosa, i a mi per què no m'ha sonat avui a les 5 del matí i m'està sonant a les 9 del matí?
Estava ben posada, l'alarma.
Que sí. Sí, sí.
És prou agafar pasta aquesta, Rafa?
A veure, és que no escolta.
Això és la teva alarma?
Això és la meva alarma.
És broma?
Wow.
Sí, què és? Nocturno de Chopin.
Home, però tu com et despertes amb això, Trias?
Ja, se sent molt fluixet.
No, calmat.
No es pot despertar.
La meva és...
Suposa apostar per no despertar.
Exacte, calmat. En fi, ara sí, la musiqueta ha sonat, però les tres, han sonat?
Sí, sí, han sonat, han sonat.
Val.
Confirmem.
Demano i excusa, doncs.
Després d'aquesta confirmació, anem a la musiqueta.
Des del moment en què em vas acollir dins del ventre que em feia de llit i a flotant a l'aigua i tu em cuidaves. Quan ja era fora em regalaves el pit sentint el teu batec i allà em relaxava i tu em cuidaves.
Preciós això, Vallès?
Sí, sí, és una cançó que va gravar Ferran Gallart abans de morir el setembre passat per càncer.
Et despertes, Tom, aquesta cançó?
No.
No.
Despertar-se no seria la paraula,
no és la paraula
per definir-la. En fi, és l'última cançó del grup Strombers, perdoneu, es diu Mare, i això té la veu d'en Ferran Gallart, que és l'última cançó que va poder gravar a l'estudi abans de morir el passat setembre. Llavors, és un tema que va gravar només amb veu i guitarra, i ara el grup l'ha publicat en homenatge a ell i en col·laboració del Bonsai Blau, que és un grup de música format pels fills dels membres de Strombers.
Wow. Que bonic, jo no sabia això.
Preciós.
Són aquests que estan sonant ara.
Preciós, mira, mira, mira.
Llavors ho van treure el diumenge pel Dia de la Mare, i això és un tema que Ferran Gallart volia dedicar a la seva mare i que han tret justament coincidint amb aquest dia, una cançó preciosa que tant la banda de músics com la família ha decidit recuperar i acabar d'instrumentar-la i produir-la per donar-hi forma després de que la gravés en Ferran al setembre. Llavors també hi ha hagut la col·laboració del productor Chasky Ten, i al final és una forma de fer-li homenatge al cantant i al grup abans de separar-se definitivament. Per tant, amb aquesta cançó Strombers s'acomiada del món de la música després de més de 20 anys de trajectòria. 20 anys, una trajectòria que ens ha donat 8 discos, l'últim el van publicar el 2022 i es deia La Flor de la Vida. I això era un grup que havia fundat el mateix Ferran Gallart el 1998 a Cardona, i la seva música sempre s'havia caracteritzat, doncs, per una barreja d'estils entre ska, reggae, rock, rumbes, sempre amb un aire molt juvenil, molt festiu, un estil musical que ells mateixos havien posat nom, havien anomenat Flopsy. I dèiem Flopsy, en aquest estil Flopsy. Musical.
Està bé, això.
Sí. Doncs això, si voleu, avui l'acabem la cara bé amb una cançó que es diu Tocant el cel amb la mà, que és del seu quart disc, que van treure el 2012, i que és una cançó que vol ser un homenatge al món casteller amb aquest estil festiu que tant els caracteritzava.
Som amics de la terra.
O ens n'arrencaràs i fent pinya, fent por les manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les llenyes i les festes populars. O ens n'arrencaràs i fent pinya, fent por les manilles, arrasats ens trobaràs. Va bé, està ben quadrat. Escola candosos, la canalla arriba dalt. L'encotxador s'ajú, tres passes de l'enxaneta s'encavalca.
Tenim aleta!
I ara ve el millor on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això arreplega enmig de suor,
castelles carregat.
I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Més i pel mig tornaran a deixar. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb pit i collons ja l'hem descarregat.
Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les galles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Hey!
Castells són força, equilibri, valor i seny. Els castells són rauxa, quan els descarreguem. Els castells són força, equilibri, valor i seny. Patrimoni de la humanitat.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Y todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No, ai, vienen les tisores.
Aclaro la veu.
Chunda.
He nacido para amar. Guai, he hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 10 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de la darrera actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. és que tan sols d'aquí 10 minutets parlarem amb Xavi Gómez, secretari de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, i parlarem d'aquest text que reclama que la societat aculli i integri els migrants que arriben a casa nostra sota el títol Comunitats Acollidores i Missioneres, Identitat i Marc de la Pastoral amb Migrants. Un matí en el que també anirem cap a Gaza. Parlarem amb el doctor Refat Alatama i Mohamed Imad, que es troben en tota aquella zona de Gaza, per saber com està la situació. I parlarem també amb el portaveu del Comitè Estudiantil de Solidaritat amb el Poble Palestí, Pablo Castilla, per aquesta acció, per aquesta acampada que estan fent els estudiants de la Universitat de Barcelona. Un dimarts que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol de l'Operació Sant Beach, on avui parlarem sobre la importància de l'esport i la tecnologia. Per fer-ho ens acompanyarà també el professor Sergi Cerezo, coordinador del Grau en Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. A 11:15 serà el torn de les nostres tietes amb Montserrat Mua, Eva Vives i Jordi Campos. Amb ells farem un repàs de l'actualitat més propera. I cap a les 11 xerrarem també amb Pere Navarro, delegat especial al Consorci de la Zona Franca, per parlar d'una nova iniciativa que es posa en marxa justament aquests dies. Una mica més tard saludarem també a Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial. I més enllà, cap a 11:45, a l'espai de l'entrevista cultural, ens visitaran dos dels actors que participen en l'obra teatral Breu Introducció al Western, en Jan Serra i l'Eduard Benito. Tot un text que parla sobre la capacitat de comunicar-se entre quatre homes que conviuen en un mateix pis, a la Sala Flyhard, fins al 24 de juny. I aquest dimarts, arribant al punt del migdia, obrirem la nostra parada solidària per conèixer de prop la tasca que fan els amics de Cuideo a través de l'acompanyament de la gent gran en residències i l'atenció domiciliària. Per fer-ho, parlarem amb Adrià Buzón, CEO i cofundadora de Cuideo. A més de camí en la una, també obrirem la nostra particular consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui dimarts 7 de maig a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les nostres seccions habituals. Giró, avui un tomb per la vida d'aquí.
Avui un tomb per la vida dels actors Jan Serra i Eduard Benito, que d'aquí molt poca estona pujaran a la caravana per a presentar-nos l'obra Breu Introducció al Western, que es pot veure a la Sala Flyhard de Barcelona fins al 25 de juny. De fet, ahir es va estrenar aquesta obra de teatre, Breu Introducció al Western, com dèiem, a la Sala Flyhard de Barcelona, a Sants. És una obra que ha escrit Joan Iago i ha dirigit Llàtzer Garcia i explica la història sobre quatre homes que no saben comunicar-se i que gestionen, podríem dir, com poden, la seva violència i el silenci on estan instal·lats. De fet, s'utilitza el concepte d'analfabets emocionals, un concepte que ens pot semblar, ens sona proper, no? Perquè hi ha molts homes que, malauradament, els costa doncs saber-se comunicar. Aquesta obra, precisament, tracta sobre això. Entre els intèrprets hi trobem Eduard Benito i Jan Serra, que avui estaran a la caravana, però també a l'escenari hi ha Pepo Blasco i Oriol Guinart. Són quatre homes dalt d'un escenari, una sala molt petita, la Sala Flyhard, o sigui que l'energia masculina que hi ha, déu-n'hi-do, és densa. I pel que fa a l'escenografia, doncs, recau sobre Anna Tantui i el vestuari Joana Martí i l'espai sonor, la música que escoltem de fons és gràcies a Guillem Rodríguez. Tota la música que sona és de western, ens sona molt aquests westerns, però ja us avanço que l'obra no veurem homes amb cavalls i no té res a veure amb un western. O sigui, el títol, diem-ne que ens fa una mala jugada, ens dius, oi, a veure si ara anem a veure un western. No té res a veure amb un western, però la música, tota, tota la música és aquest estil, aquesta, que no hi ha lletra.
Aquesta
i
sona molt a western.
Sí,
serà western.
Tota la música sona així. Llavors, m'he posat a investigar la vida una miqueta de Jan Serra i Eduard Benito. Dir-vos que l'obra fan de net i d'avi. Mm-hmm. En Jan és el més jove, fa de net, i l'Eduard fa d'avi, que és la persona més gran. Llavors, pel que respecta a en Jan, dir-vos que porta unes ulleres ulleres de Harry Potter precioses que fa que, no sé, desperta molta simpatia, la
ulleres
veritat.
Ulleres de Harry Potter, que són aquelles rodones.
Sí, les rodones, les típiques ulleres rodones més petites de les que hauria de portar un, m'explico, o sigui que són prou petites. I en Jan era un home de cau. Quan era petit anava al cau. Això diuen que marca molt el caràcter d'una persona, haver anat al cau a un esplai o no. I pel que fa a l'Eduard Benito, és el que més m'ha cridat l'atenció, perquè si ens posem en el seu Instagram, tot, absolutament tot el seu Instagram són fotografies dels dibuixos que fa.
Ah?
Això què és? No sé si s'hi dedica, però li podríem preguntar. Però tots són...
Els has vist? Estan a l'Instagram?
Sí, o sigui...
I quins tipus de dibuixos?
Són tots, són com els típics dibuixos que fa un amb bolígraf de color negre, en el seu cas, sobre un paper blanc, vull dir, no és sobre una tela, sinó sobre paper, i és amb alçada, no utilitza cap mena d'estri, de fet es pot veure el seu traç...
Amb bolígraf,
fa, amb bolígraf, i sempre són cares. Cares que estarien al costat d'una caricatura, vull dir, no seria... Vull dir, són així molt estil de caricatura, però en té moltíssims, o sigui, no pots anar baixant i tots són dibuixos de l'Eduard Benito.
Perdoneu, que m'acaba d'arribar una última hora important, i a més important per aquesta casa, als 81 anys, acaba de morir Joan Rigol, qui va ser expresident del Parlament de Catalunya. Ens acabem d'assabentar ara, tot just ara mateix, el condol, evidentment, d'aquesta casa, d'aquest programa, de les persones que formem Ràdio Estel. Joan Rigol, sempre que havíem demanat que sigués amb nosaltres, doncs sempre havia dit que sí, sempre havia vingut a les entrevistes d'aquesta casa. Per tant, doncs el sentit condol a la família, als amics de Joan Rigol, nascut a Torrelles de Llobregat, ara fa 81 anys, dedicat immersament a la política, va formar part de Convergència i Unió durant molts anys també, i va ser, com dèiem, president del Parlament de Catalunya. De seguida també ens ho explicaran quan puguin a les 11 del matí els nostres companys d'informatius en els butlletins d'aquesta casa, però que ho sapigueu, a aquesta hora ens ha deixat un polític d'aquells grandiloquents com Joan Rigol. Perdona, Olma, que les notícies a vegades han de passar per sobre del que estem dient, i aquesta és una d'aquestes vegades. Escolta'm, posats a recordar, anem a recordar coses, va. Vallès, va, què recordem un dia com avui?
Doncs mira, un dia com avui, el 1824, es va estrenar la novena sinfonia de Beethoven a Viena.
A mi aquesta peça sempre em recorda a Jungla de Cristal, perquè la utilitzen,
sí. A mi em sempre em recorda Miguel Ríos.
És l'himne d'Europa.
A mi sabeu què em passa? No sé si us passa, els que heu estudiat música o heu fet solfeig, que quan escolto aquesta peça no, canto notes. Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, sí, la, la...
Perquè
era la típica que t'ensenyaven.
Sóc incapaç, però m'agrada molt la gent que ho sap fer, això.
Sí, jo només penso en notes.
Jo recordo amb la flauta al col·legi.
La
flauta és aquestes de fusta. En fi, fa 200 anys de l'estrena d'aquesta sinfonia, una de les més conegudes mundialment, una sinfonia símbol de llibertat i germandat entre cultures, que més tard doncs va esdevenir l'himne d'Europa. Va ser composada per encàrrec de la Societat Filarmònica de Londres, i la partitura original ara es guarda a la Biblioteca Estatal de Berlín, i també va ser declarada el 2002 Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.
No n'hi ha per menys.
És una partitura molt important.
Sí, home, i tant.
I seguint amb música clàssica, tal dia com avui, el 1833, va néixer a Hamburg el compositor i pianista i director d'orquestra Johannes Brahms, autor d'aquesta conegudíssima dansa hongaresa.
Això és de Brahms, eh?
Sí.
Ah, no ho sabia, però la dansa hongaresa sí.
Sí, coneguíssima.
Sí. Què més? Un 7 de maig de 1973, el diari The Washington Post va guanyar el Premi Pulitzer per la seva investigació en el cas Watergate. Ah. Una investigació que, recordem, va provocar la primera i única dimissió d'un president dels Estats Units, en Richard Nixon. I tal dia com avui, el 1978, els veïns del barri de Torre Baró van manifestar-se perquè estaven farts de que Torre Baró no hi arribés el bus i molt cansats de les excuses que els hi posava l'Ajuntament per no enviar-los-hi el bus a Torre Baró. Llavors, un veí, un xòfer de busos, que es deia Manuel Vital, va segrestar un vehicle i va pujar-lo pels estrets carrers del barri, acompanyat d'un riu de gent que s'estava manifestant.
Això quin any?
Això el 1978.
Fa poc es va fer una pel·lícula.
S'està rodant.
S'està rodant,
sobre aquest fet.
Amb Carlos Cuevas.
Ah, això mateix.
Quina cosa, no?
Sí, va ser tot un èxit, Va ser tot un èxit i van aconseguir que 6 mesos després l'Ajuntament allargués la línia 47 i pogués, per fi, comunicar-se al barri amb la ciutat. I un dia com avui també va néixer Almudena Grandes, el 1960, a Madrid. Almudena Grandes va ser una escriptora i columnista espanyola importantíssima. Va morir el 2021 amb 61 anys de càncer i ens va deixar amb una extensa obra sobre la història recent d'Espanya de finals del segle XX i de principis del XXI. Una obra també molt lligada a la ciutat de Madrid.
Sí. Si no ho tinc malent, és el seu marit, el Luis García Montero, el poeta. Ha tret ara, no?, un recopilatori de tots els poemes que li va escriure, que es diu Almudena, senzillament.
Sí.
Per tant,
Sí. Una obra que també va estar portada en moltes ocasions, en 6 ocasions, al cinema. I que també s'han fet bastantes pel·lícules dels seus llibres i, de fet, és patrona d'honor de la Fundació Acadèmia del Cine. I avui també va néixer Lluís Llach, que va néixer un 7 de maig de 1948 i que avui fa 76 anys.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant.
Que bonica, aquesta cançó.
És tan bonica.
Sí. És que Llach té unes... Llach té tranquil·lament 20 o 25 cançons. Oh, absolutament meravelloses.
Però és que dius... Sí. Poques coses tan boniques com aquestes s'han fet,
No,
és preciosa, aquesta cançó.
És un himne. Jo recordo quan la vaig escoltar per primer cop, que sempre tenia un primer cop per tot, em vaig obsessionar una mica amb la cançó.
Sí.
I la vaig treure amb la guitarra, la vaig cantar i tal. Sí.
Sí. Doncs això, Lluís Llach, avui fa 76 anys, tot un referent musical com intel·lectual de moltes generacions aquí al nostre país. Recordem que va estar perseguit pel franquisme als anys 70, va haver d'exiliar-se una temporada a París. Una de les seves fites, el 1985, un 6 de juliol, va aconseguir congregar 103.000 persones al Camp Nou, que en aquell moment va representar el concert més gran fet mai a Europa. I això també va ser diputat del Parlament de Catalunya del 2015 al 2017, i té 33 àlbums enregistrats des del 1969 fins al 2007.
33 àlbums.
33 àlbums, són moltíssims.
Escoltem 7 àlbums i ja em semblen molt... 33 àlbums,
No, és un creador. I amb cançons precioses com aquesta.
És un creador fantàstic i un adaptador de poemes fantàstic, també. Sí. També em vaig obsessionar una mica amb El viatge a Ítaca.
Sí. En fi... aquí queden aquests records. Rafa, continuem després.
Sí, perfecte.
Anem a publicitat, obrim les entrevistes i després continuem amb aquesta entrada al magazín. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre. al costat de la gent, al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Gairebé 28 minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora estem pendents d'anar cap a Gaza, si ens poden atendre. Evidentment, entendreu tots els oients que és una situació complicada la que estem intentant, que és intentar parlar amb algú que està vivint una guerra de prop. No de prop, no, al costat de casa seva. Ja sabeu que aquests darrers dies estem molt pendents de Rafah, del que està passant a la zona sud de Gaza, després que Hamas hagi acceptat un acord de pau, si més no, això sembla el principi d'un acord de pau i d'un alto el foc entre Hamas, entre la Franja de Gaza i Israel. A aquesta hora estem pendents de connectar, com dèiem, amb gent que hi viu allà, amb Mohamed Imad, que ha pogut sortir de la Franja de Gaza i que es troba a aquesta hora, segons sabem, segons ens indiquen les darreres informacions, es troba a aquesta hora a la zona d'Egipte. Per tant, pendents de saludar-lo a aquesta hora, també parlarem amb un dels estudiants, o una de les estudiants de la Universitat de Barcelona, que estan fent també, com sabeu, una acampada. Per tant, a aquesta hora, mira, primer anirem cap a la Universitat de Barcelona, després intentarem anar cap a Gaza. A aquesta hora podem saludar a Emma Antropo. Ella és estudiant d'aquesta universitat on ha començat aquesta acampada des d'ahir la nit i que no sabem si té previst... De moment tenia previst quedar-se fins dimecres. Veurem si té previst quedar-se més dies. Emma, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Emma, deixa'm preguntar-te primer de tot d'on surt la iniciativa d'acampar al claustre de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona en protesta pel que està passant a Gaza.
Bé, doncs pues, tot comença perquè a nivell internacional estaven moltes estudiants que s'estan mobilitzant i que al mateix temps tenen grans repressions, es pot veure aquests últims dies a la premsa, I llavors nosaltres, arran d'això i també a que demà es presenta un claustre extraordinari a la universitat, doncs decidim amb estudiants, altres organitzacions estudiantils i professorat a decidir acampar a la universitat.
Estem parlant amb l'Emma, havia dit, ja perdonaràs, Emma, però que m'havíem passat, havíem de parlar amb en Pablo Castillà, que no pot a hores d'ara atendre'ns, i em diuen, tenim un estudiant que és la Emma Antropo. No, antropologia és el que està estudiant l'Emma, no és el seu cognom, eh? Ja perdonaràs, Emma. Escolta, Emma, ja, una situació que ja s'ha viscut a d'altres universitats, a altres països, als Estats Units hem vist darrerament com s'han produït també aquestes manifestacions en suport a Gaza, però també a Europa, com a França, a la Universitat de París. No sé si teniu algun contacte entre sindicats estudiantils pel que està passant.
A nivell d'aquí, sí, tenim diferents organitzacions que ens estan donant suport, i després també volem destacar que avui, per exemple, una de les activitats és contactar amb gent d'altres universitats per veure com s'estan organitzant elles, com estan portant tot el tema, i crec que també és per així poder construir xarxa i comunitat entre totes les estudiants.
Deixa'm preguntar-te també, Emma, què et semblen les imatges de detencions que ens van arribar des de les universitats nord-americanes?
Doncs bastant vergonyós, la veritat. Considero que no pot ser que perquè hi hagin estudiants que s'estiguin mobilitzant a part per, no, en contra d'aquest genocidi que està patint el poble palestí, doncs que tinguin grans repressions com aquesta. I no sé, també és això un dels motius pels quals estem nosaltres aquí, no? Per reivindicar, per dir que les estudiants decidim demanar un alto el foc i per no sé si sí, per ser la veu també del poble palestí.
Cal dir que almenys a Barcelona s'ha fet aquesta acampada, això sí, amb el beneplàcit de la mateixa universitat, no?
Bueno, aquest comunicat ens ha arribat avui. Nosaltres, quan començàvem, ho vam començar organitzant des de baix, des de les estudiants. Ahir mateix, quan vam acabar l'assemblea i estaven a punt de tancar la uni i totes les que ens quedàvem a dormir estaven per aquí, vam veure, bueno, ens va arribar que el rectorat es posicionava, però nosaltres no sabíem res, cosa que també això ens crida l'atenció, no? I ens fa qüestionar-nos entre totes a veure quines accions prenem o com veiem que fan.
Fins quan teniu plantejat acampar, Emma?
En principi està programat fins dimecres, o sigui, demà. La cosa està en veure com gestiona tot, què passa, i a veure, nosaltres també demanem suport de diferents estudiants de les universitats públiques a que vinguin, a que acampin amb nosaltres i a veure quantes podem ser, contra més millor.
Perquè quantes persones sou ara al claustre de la Universitat de Barcelona?
Al claustre o a l'acampada?
A l'acampada, de fet, sí.
Vale, doncs a l'acampada, per exemple, a la nit érem unes 45-50 tendes i compta que a dins de cada tenda es deurien haver unes 2-3 persones, llavors potser unes 100 o així. Sí que és veritat que durant el dia tenir el recompte és una mica més complicat perquè la gent marxa, se'n va a treballar o a estudiar i després s'hi suma altra gent que no ha vingut a dormir però que ve a fer les activitats.
Qui hi ha darrere de tot plegat, Emma, per entendre-ho ben bé, eh? Quins sindicats estudiantils promouen aquesta protesta?
Comencem amb el Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí, som estudiants. Després també hi ha Red per Palestina, Universitats per Palestina, i després hi ha organitzacions de la Uni, que són moltes i també em costa tenir un recompte.
I per últim, Emma, deixa'm preguntar-te per on creieu que passa la solució a aquest conflicte.
Uau. És una pregunta forta. Bueno, nosaltres ja és el que, part de les coses que diem i defensem, no? És que sobretot s'intentin trencar relacions les institucions universitàries i també el govern, per exemple. I després, doncs, a veure si a partir d'aquí es pot començar a fer alguna cosa i tot, i després que aquestes discussions que tinguem o aquests petits actes doncs intentin anar a algú més.
Emma, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana de Ràdio Estel i sort en aquesta iniciativa que és a la Universitat de Barcelona amb aquesta acampada de joves estudiants protestant pel que està passant aquests dies, aquests darrers mesos a la zona de Gaza. Gràcies, que vagi molt bé, Emma.
Merci, a vosaltres. Adéu.
I precisament a aquesta hora dèiem que volíem tractar tot el que està passant a Rafah, aquesta zona de Gaza. Anem cap a Egipte, on ens pot atendre Mohamed Imad. En Mohamed és farmacèutic i ell ha arribat de Rafah fins a Egipte, on s'ha pogut refugiar. Però sí o sí, a la zona de Gaza encara hi té la família i podem saludar-lo a aquesta hora. Mohamed, muy buenos días y gracias por estar con nosotros un día como hoy.
Hola amigo, muy buenos días y gracias a ustedes por atenderme hoy.
Mohamed, ¿cuál es tu situación ahora mismo?
Ahora mismo mi situación que yo salí de Gaza hace poco, después de 132 días de genocidio en Gaza, y yo salí solo, dejando toda la familia ahí, toda mi vida ahí también, pero yo salí escapando de la muerte. Y ayer empezaron a evacuar a Rafah, avisaron a todas las personas evacuadas a Rafah que tienen que evacuarse, y a mi familia también. Y hasta ahora no sé nada, yo hablé ayer con la familia, hasta ahora no sé nada. Ayer estaban en la calle, no hay ningún lugar donde ir, porque ya no hay ningún lugar en que se puede vivir en la franja de Gaza o en que se puede sobrevivir, uh-huh. al menos a mí. Y hasta ahora no pude contactar otra vez con la familia, con ningún miembro de la familia.
De momento no puedes contactar con ellos, ¿eh?
No.
¿Cómo estaba la zona de Gaza cuando fuiste hacia Egipto, Mohamed?
Estaba como estábamos en un genocidio, amigo, como lo que está pasando ahora en la franja de Gaza. Cada día se vuelve peor. Nosotros vivíamos en el norte de Gaza antes del 7 de octubre, antes del comienzo de este genocidio, y teníamos que evacuar nuestras casas en unos minutos, y después perdimos a nuestra casa como toda nuestra área estaba destruida completamente y perdimos a todo. Nosotros estábamos escapando de la muerte cada segundo, cada momento, y cada momento también esperando la muerte, esperando nuestro turno, porque nadie sabe cuándo uno puede morir en la franja de Gaza. En una vez, en un momento puedes morir y que se muera también toda tu familia sin saber nada, porque es una cuestión de un bombardeo que puede finalizar la vida de una persona o de muchas personas.
Como sabes, Mohamed, ahora te encuentras en Egipto, pero como sabes, ayer empezaron bombardeos en la zona de Rafah. De hecho, durante la mañana Israel ya había advertido que la gente tenía que irse de Rafah, porque lo que pretendía era una incursión terrestre después de un bombardeo. La incursión terrestre todavía no se ha producido. Sí se han producido los primeros bombardeos, aunque jamás sí que había puesto encima de la mesa un alto el fuego, garantizado además por Egipto y Qatar, pero Israel dice que no es suficiente, etcétera, etcétera. Sea como fuere, Mohamed, esta gente que se ha ido de Rafah, ¿ha llegado a Israel? A Egipto, ¿ha podido llegar a Egipto?
No se puede llegar a Egipto así, amigo, no se puede.
Y por lo tanto, ¿dónde ha ido toda esta gente?
A otras partes de la franja de Gaza. Ellos avisaron a la gente que vayan a una área que se llama Al-Mawasi, en Jan Yunis. Esta área está completamente destruida. A construir tiendas de campañas ahí en esta área y intentar vivir ahí. Aunque no se puede vivir ahí en esta área. Y la gente está está evacuándose para esta área y para otras áreas en el medio de Gaza también. Y bueno, amigo, lo que ha pasado ayer, que había muchos videos de celebración de la gente del pueblo palestino en la franja de Gaza, que cuando escucharon que hay un alto el fuego y Hamas aceptó y todo esto, desde mucho tiempo, desde más de 4 o 5 meses, amigo, el que no acepta, el que no quiere aceptar es la ocupación. Uh-huh. Ellos quieren seguir en este genocidio, matando a los civiles, matando a los niños, destruyendo a toda la franja de Gaza, para salir en una imagen o en una foto en frente de su pueblo, que nosotros ya hemos ganado este genocidio, hemos ganado esta guerra, pues. Nada más, amigo. Y hasta ahora ya yo, que ya ayer empezó la invasión militar en Rafah, uh-huh, y vamos a ver muchas masacres también desde hoy. Y hoy también controlaron a las fronteras de Rafah en Gaza. Y hay un video, hay muchos videos que muestra todo esto. Uh-huh. Y lo que está pasando en Rafah por ahora mismo, amigo, es lo que ha pasado en las otras áreas de la franja de Gaza en frente de los ojos del mundo, y nadie ha hecho nada, pues.
Mohamed, déjame también preguntarte, para tener una imagen completa de lo que está pasando, ¿a día de hoy hay zona segura en Gaza?
Amigo, desde el 7 de octubre no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza, desde el 7 de octubre, desde el primer momento de este genocidio. Porque el primero nos dijeron que teníamos que dejar el norte de Gaza y ir a Rafah, que Rafah es una área. Nosotros, cuando nos evacuamos a Rafah, cada día, cada momento, estaban bombardeando también en Rafah. Pero en el norte fue más difícil, o fue más duro los bombardeos. Por eso no estaban noticias de los bombardeos a Rafah, pero yo he vivido en Rafah más de 130 días. Uh-huh. Y cada día bombardeando, cada día hay mártires, cada día hay destrucción, cada día hay humillación, cada día hay muchas cosas de este genocidio, pues no hay ningún lugar que es seguro en la franja de Gaza. Yo he visto la muerte ahí en la franja de Gaza más de 1000 veces. Cada momento, amigo. Cada momento, te lo juro.
Ahora lo decía, que en las últimas horas Hamas había puesto una posible tregua anunciada juntamente a Qatar y a Egipto. No sé si te da esperanzas esta posible tregua anunciada por Hamas.
Amigo, esto da esperanza a la gente en la franja de Gaza y al pueblo de la franja de Gaza. Y ayer el pueblo estaba celebrando todo esto, porque el pueblo está harto de todo. Está harto, te imaginas, más de 7 meses bombardeando civiles, más de 7 meses. Las personas en la franja de Gaza han experienciado todas las maneras horribles de muerte, amigo. Por eso la gente está como esperando cualquier noticia, cualquier cosa que dice que hay una tregua, pero esto no va a pasar, amigo. Uh-huh. Y la evidencia es lo que está pasando ahora en Rafah, lo que está pasando, amigo, ahora mismo en Rafah. Uh-huh. Están bombardeando mucho a Rafah, están destruyendo edificios, ya que van a controlar a toda Rafah también, amigo.
Por último, Mohamed, me dicen que te pregunte porque cómo podemos ayudar, porque creo que tienes un GoFundMe para intentar sacar a tu familia de allí, de Rafah, ¿puede ser?
Sí, yo hice una campaña para recaudar fondos, porque, amigo, es la única opción que tengo. Y también, después de perder todo en la vida, nosotros hemos perdido todo en la vida. Yo soy un farmacéutico, yo trabajaba bien antes del 7 de octubre en una farmacia, en una compañía de medicamentos como representante médico. Y ya hemos perdido todo esto, hemos perdido la casa también. Por eso yo empecé una compañía hace como 4 o 5 meses para poder sacar a mi familia, porque para sacar a una persona en la Franja de Gaza hay que pagar mucho, amigo. Por eso yo hice una compañía que está en mi perfil en Instagram. El que pueda ayudar está ahí, la compañía. La campaña, pues.
Doncs si podeu ajudar, ja ho sabeu, busqueu a Mohamed Imad, acabat amb D, a través de l'Instagram, i allà trobareu aquesta campanya que ens deia mateixa Mohamed, per ajudar-lo i per poder treure la seva família precisament de la zona de Rafa, on estan havent tots aquests bombardejos. Mohamed Imad, muchísimas gracias por estar con nosotros un día como hoy. Mucha fuerza, ánimos, y esperemos que te puedas unir a tu familia en las próximas horas. Que vaya muy bien.
Hola, amigo. Muchísimas gracias para ti.
Ràdio Estel.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem illa, president. Força per governar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
...46 minuts que passen de les 9 del matí... ...un dia en què també us estàvem explicant... ...que la Conferència Episcopal ha presentat un text... ...en què reclama que la societat aculli... ...i integri els migrants que arriben a casa nostra... ...sota el títol Comunitats Acollidores i Missioneres... ...Identitat i Marc de la Pastoral en Migrants... ...el document reclama als fidels catòlics... ...i a les administracions... ...que aprofundeixin en la proximitat, l'hospitalitat... ...o la cultura de la trobada... ...com a eixos per facilitar la integració dels migrants... Amb aquest text, l'Assemblea dels Bisbes Espanyols espera que les parròquies i les comunitats cristianes deixin de veure l'arribada dels migrants com un fet que passa, que és inevitable i que acaba creant guetos i barris segregats als nostres pobles i ciutats. Vol que aquesta nova visió posi la integració i la diversitat com una aportació positiva a la societat catalana i espanyola, una petició que també fan a les administracions i els polítics, a qui reclamen, entre altres mesures, el tancament dels centres d'internament estrangers, els coneguts com a CIES, o una millor o un millor acompanyament dels menors migrants no acompanyats que arriben a casa nostra. Per tot plegat, a aquesta hora, volem saludar a Xavier Gómez. Ell és secretari de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor Xavier Gómez, muy buenos días, molt bon dia.
Molt bon dia, Déu us guard.
Xavier, a Catalunya aquest diumenge hi ha eleccions. La migració, de fet, està sent un dels temes a debat davant la possibilitat que entri un partit, com sabeu, xenòfob, que reivindica independentista, com és Aliança Catalana. No sé si heu pogut analitzar una mica com es parla de la immigració en aquesta campanya electoral.
Bueno, jo crec que això no és només una cosa que està passant a Catalunya, està passant per tot arreu, aquesta instrumentalització de la immigració, que malauradament pot calar al pensament de la, i a la percepció de la població. Ja coneixem que la situació en algunes zones de Catalunya, de població, és la pressió migrant és gran, però jo crec que això, quan es descontextualitza, és molt perillós. Nosaltres aquí, des de la Conferència Episcopal i des de l'Església, també a tot arreu, proposem una altra mirada, una mirada que sigui una mirada més esperançadora, i que no es tracta de criminalitzar o de d'anar creant una cultura de la por cap als migrants. Jo crec que és tot el contrari, no? També hem de reconèixer i fer-li reconeixement a les persones migrades dels que ens estan aportant com a societat, i també als seguidors de l'Església, perquè ens estan fent revitalitzar moltes comunitats.
Xavier, què és el que més ens ha de preocupar d'aquest ús electoral i partidista que se'n fa de la migració des d'alguns partits polítics?
Doncs aquesta cultura de l'hostilitat, que mira a l'altre, que mira el diferent des del menyspreu i amb por. Quan jo crec que el que ens cal canviar és aquest pensament, i el que proposem aquí és aprofundir una mica més en la cultura de la trobada i de descobrir i de parlar amb la gent i de mirar-los als ulls i de conèixer les seves històries i donar-nos també nosaltres a conèixer, fer processos d'integració i aquest és una mica el plantejament que fa el document que vam presentar ahir.
Com sabeu molt bé des de la Conferència Episcopal fa molts anys que una gran part de la societat civil que treballa també pel tancament dels centres d'internament per estrangers, pels famosos CIEs, pel que també està abogant la Conferència Episcopal Espanyola, no? Pel seu tancament, ahir ho anunciava el seu vicepresident, també arcabisbe de Madrid, el cardenal Cobos, no?
Sí, això és un plantejament que ja fa molts anys que tenim molt clar. Els CIEs només generen patiment a les persones que estan en una situació de situació administrativa irregular. I és un sistema molt, molt, molt dolent. Molt dolent perquè, com estava dient, genera molt patiment i hi ha molta opacitat. No és res fàcil d'entregar, de fer visites a les persones que estan que hi són allà al CIE. Ja jo coneixem també la situació que de patiment al CIE de Barcelona, de la Zona Franca, com aquí al CIE de Lucha a Madrid. I és, bueno, nosaltres plantegem altres alternatives.
Tots sabem que el col·lectiu dels immigrants a casa nostra és un dels col·lectius més menyspreat socialment, però també per les diferents administracions, més si encara teníem en compte que la majoria d'ells no poden, de fet, ni votar. Com es podria resoldre o començar a resoldre, Xavier, una situació tan desigual?
Uau, això és una qüestió complicada. Jo crec que la pilota cau del tallat de les administracions públiques. Uh-huh. Jo crec que s'haurien de posar les piles perquè si, per exemple, hi ha molts ajuntaments on l'empadronament és complicadíssim, o tot el tema del lloguer, que també està molt complicat. Són moltes qüestions que són moltes les administracions públiques que haurien de parlar amb elles o que haurien elles també mateixes de pensar com podrien facilitar una mica més la vida d'aquestes persones, d'aquests veïns i veïnes que també volen treballar i volen aportar i construir amb nosaltres una societat oberta i diversa.
És evident, sense cap ànim de voler fer cap debat o articular cap discurs populista, però és evident, abans ho deia, que per la societat civil el que hauria d'implicar la migració, per exemple, és saber que estem en una societat que s'està envellint i, per tant, necessitarem de tota aquesta migració que ara ens està arribant a casa nostra. Però més enllà de la societat civil, Xavier, què hauria de significar la persona migrant per l'Església Catòlica?
Bueno, nosaltres estem molt contents perquè a l'Església Catòlica, des de l'inici de la història de l'Església Catòlica, l'Església va néixer com una comunitat oberta, una comunitat amb mobilitat humana, una comunitat diversa, en la que vam sentir i parlar moltes llengües i del que van fer part moltíssimes races al voltant del Mediterrani i tot arreu. I per nosaltres aquesta catolicitat és el nostre horitzó. I aquest és l'horitzó que volem desenvolupar i proposar a les comunitats nostres perquè s'obrin i per anar fent comunitats acollidores, integradores i missioneres. Jo crec que nosaltres ja estem caminant en aquest sentit. Hi ha moltes experiències i hi ha molts signes d'esperança al si de moltes comunitats i de moltes diòcesis a Catalunya i a la resta d'Espanya. Caminem junts a la diversitat i nosaltres el que estem fent i el que estem dient amb la nostra manera d'organitzar-nos i de viure la fe és que és possible la convivència amb la diversitat i que la diversitat ens enriqueix a tots.
El text que van presentar ahir des de la Conferència Episcopal Espanyola, Xavier, és un text que s'acabarà traslladant a l'administració d'alguna manera?
Bueno, aquesta és una substació pastoral i els destinataris són les comunitats eclesials, les parròquies, diòcesis, moviments, vida religiosa. Potser sí, potser que ens sentin una mica i que se n'adorin de quin és el nostre model d'acollida, el nostre model o les nostres propostes d'hospitalitat i com estem, diem, tota l'estona, tot el temps que aquesta manera de gestionar les migracions el que fan és molt patiment de la gent i que hem de buscar i hem de buscar i hem de sentir també i hem d'escoltar i hem de fer-ho amb les persones migrades, perquè són les que més han patit i encara continuen patint. I hem de buscar tots plegats solucions i canviar la manera, el model de gestió de les migracions des d'una governança internacional o una governança ja més a altres nivells més de casa nostra, però cal fer molta escolta i de posar els interessos i la defensa dels drets de les persones sempre al mig de tot.
Ho preguntava, Xavier, perquè, com saps, no fa tant que es va produir aquesta primera trobada entre el ministre Félix Bolaños i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Monsenyor Güello, en els que els dos es van posar d'acord en que l'Església i l'Estat han de treballar conjuntament. Entenc que també en aquesta direcció i en aquesta temàtica, no?
Jo crec que sí. Bueno, fa poc temps que venim de celebrar que el Parlament d'Espanya, a Madrid, els grups parlamentaris es van posar d'acord en la presa de consideració de la iniciativa legislativa popular. Que aquest, bueno, no sabem com acabarà això, però bueno, l'Església ha tingut un paper molt important en aquest moviment de ciutadans i de organitzacions de la vida civil, de la vida eclesial. Jo crec que l'Església està liderant ara en aquest moment. L'Església, jo crec que a Catalunya i a Espanya, i diria també que a la resta del món, està liderant tot el que fa de canviar consciències i de posar-se al costat de les persones migrades i de posar el tema, el desafiament de la mobilitat humana, com una de les prioritats que tenim.
Per últim, Xavier, deixa'm posar una contradicció sobre la taula, perquè si no alguns oients no entendrien que no t'ho preguntés, perquè clar, ahir en la presentació de l'exhortació pastoral que es va fer en el marc de la conferència episcopal es va dir que un catòlic no pot combregar amb el racisme ni amb la purafòbia. De fet, em sembla que va ser vostè mateix el que ho va dir, aquesta frase, no? Però normalment aquesta posició la defensen partits conservadors, que precisament són els que vota més gent catòlica. Com s'entén aquesta contradicció?
Bueno, jo no sé el que voten els catòlics, però jo crec que, en tot cas, s'haurien de fer mirar aquesta qüestió, perquè és molt evident. No sóc jo que ho dic. Uh-huh. Això fa part de la doctrina social de l'Església i de l'Evangeli, Això no és, només cal obrir l'Evangeli, Això és la predicació, l'ensenyament de Jesús, la doctrina social de l'Església, el magisteri dels darrers papes i clos del Papa Francesc. Això no dic jo. Això és una qüestió de principis i és veritat. I si algú pensa que no cal dir això, doncs jo crec que s'hauria de fer mirar.
Secretari de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, Xavier Gómez, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com avui. Moltes gràcies, com deia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé les 10 del matí, hem dit que tornaríem amb el magazín. Rafa, la gent parla, eh?
La gent parla, és una evidència.
És una evidència.
I tinc una frase per destacar, la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première.